Les sorprenents criatures de la mar. Hola a tothom. Fem una ullada a les interessants criatures que poblen les aigües del Japó. Per ací ve un banc de pogònics. Estos peixos sovint naden formant bancs. Qualsevol d'estos peixos faria goig als amants dels aquaris. Una parella de morguons ha començat a festejar. La posta dels ous no serà fins ben entrada la tardor. Pareix que la nostra submarinista ha trobat un exemplar prou estrany. Es tracta d'una espècie coneguda localment com arma de mar o peix dragó. Està coberta d'una closca òssia i és molt difícil de trobar. Només fa 6 centímetres de llarg. És un nedador molt pobre i es mou lentament pel fons de la mar. Avui els presentarem unes criatures que viuen a poca profunditat, al voltant dels 10 metres. Ací tenim un equinoderm, l'estrella de mar. A les zones rocoses com esta, habiten moltes espècies d'estrelles de mar. Ací hi ha un altre. Les estrelles de mar es constitueixen de forma radial amb 5 braços que eixen del cos central. Esta espècie n'és una excepció, ja que en pot tindre de 7 a 10. Estes pertanyen a una altra espècie. Els seus radis poden arribar als 10 centímetres de llarg. Són animals carnívors i els moluscos són el seu menjar favorit. La boca està al centre de la part inferior. Als solcs de cadascun dels braços té centenars de xicotets peus ambulacrals fornits de ventoses. En la part de dalt d'un d'ells hem apreciat un bony. Examinem-lo. Les estrelles de mar tenen tal capacitat de regeneració que si perden algun braç són capaces de fer-ne créixer un altre. Dins de l'estrella viu un minúscul caragol. Estos paràsits extrauen el seu aliment dels teixits de l'estrella. El caragol fa una vida molt estranya. Esta ínfima gamba també és parasitària. S'alimenta de les deixalles del cos de l'estrella i en part el destrueix. Este cranc porcelànit és un tercer paràsit. També s'alimenta de les deixalles de l'estrella i dels seus teixits. Com que l'estrella té un enorme poder regeneratiu, no pateix massa dany per l'acció d'estos animals. Ací tenim un gran caranya. Ens preguntem per què està tan afainat movent les pinces. Està camuflant-se. Uns crancs tan xicotets i indefensos han adoptat el costum de cobrir-se els cossos amb algues i esponges per amagar-se. El cranc que esgarra les algues en tires, se les passa per la boca per empastifar-les de mucoses i després se les enganxa al cos. Té unes articulacions tan flexibles que pot moure les potes en qualsevol direcció. Així no té cap problema per enganxar-se les algues o les esponges, inclús a l'esquena. I pot caminar avant i arrere, a dreta i esquerra. El cranc ja quasi ha acabat de camuflar-se. El raig del seu cos amb prou faenes es pot veure per davall de les esponges i algues. L'animal xicotet indefens té una manera molt intel·ligent de lluitar per a sobreviure. Aquesta criatura es confon quasi perfectament amb les roques que l'envolten. Es tracta d'un ascidi, animal en forma de roca que pertany a la família dels procordats. A les aigües del Japó hi ha diverses espècies d'ascidis que habiten les zones rocoses. Algunes d'elles, com esta Locynthia rhodesii, són comestibles i cultivades per l'home. Aquesta obertura és per a expulsar aigua i deixalles. Així tenim uns caragols. Orella de mar, en l'escletxa d'una roca. Les orelles de mar són una espècie de les famílies dels caragols que viuen en covetes, escletxes i clivelles de les zones rocalloses. Ara els en presentarem diverses espècies. Esta pot arribar a fer 20 centímetres de llargària, 16 d'amplària i 8 d'alçada. Al cap té un parell de tentacles i un parell d'ulls saltons. Estos és molt probable que només puguen distingir la llum de la foscor, però encara així juguen un paper important. Al llarg del cantell de la closca hi ha una sèrie d'orificis per a respirar. Esta està envoltada d'una delicada membrana, el mantell, que cobreix el peu del ventre. Ara mou la boca. S'alimenta d'algues. El peu del ventre és musculós i funciona com una ventosa per a poder adherir-se fermament a les roques. Té una locomoció de tipus vermicular. S'ha ferrat completament al vidre. Una vegada el peu del ventre s'ha adherit a la roca, és molt difícil separar-los. Hi ha estudis que afirmen que un pes de 200 quilos no és prou per a poder arrencar una orella de mar del seu emplaçament. Thank you. les orelles queden accidentalment tombades cap amunt. Al seu voltant arriben peixos lloro japonesos, peixos globus i moltes més varietats. En la posició normal, la dura closca fornís l'orella d'una eficient protecció, però quan el ventre, tou i delicat, queda a la vista, l'animal no té res a fer. Ser devorada. No sols estos peixos lloro i peixos globus, sinó també embiotòcids, còtids, serrànids, morenes, esquals, gambes, crancs i estrelles de mar s'alimenten de les orelles indefenses. Per escapar de la mort. Estos peixos que naden en llibertat poden fugir dels seus depredadors, però els moluscos són massa lents per a fer-ho. A més, quan queden cap amunt i la closca no els protegís el cos, queden totalment indefensos. De manera que és essencial que puguen recuperar la postura correcta com més prompte millor. L'orella de mar fa servir el seu peu ventral que funciona com una ventosa per aconseguir-ho. Contenteja una superfície. Finalment ha trobat una pedra on enganxar-se. Per a poder fer ús de la ventosa del peu ventral, l'orella viu en fons rocosos i evita els arenosos. Arreu del món hi ha unes 100 espècies d'orelles de mar. 10 d'elles les podem trobar al Japó, de les quals la meitat d'estes són comestibles. Es tracta d'animals nocturns i durant el dia dormen o estan inactius entre les roques. Si se'ls trau a la llum, busquen la foscor. Observem una orella de nit. Això és un peix millor al japonès que té el costum de dormir al mateix lloc totes les nits. No es desperta fàcilment. Somnolent, este apogònit va a la deriva. La nostra submarinista no toca cap pedra, sinó que estimula un sinoglàssid o llengua de gos que s'ha camuflat fent mimetisme. Per fi se'n va. Assista l'orella. Ara està en un lloc ple d'aliment i es disposa a menjar. Quan el sol es pon, ix del seu cau i es dirigís cap als camps d'algues. Abans que isca el sol, torna a la seua llar. Els ulls que només distingeixen la llum de la foscor li donen esta important informació. Esta classe d'orelles rep el nom de casolanes. A part d'estes, n'hi ha de tres classes més. De sedentàries, si s'arrelen a un lloc, de migratòries, quan canvien de llocs per alimentar-se i dormir, i les de classe intermitja. L'orella està molt afainada arrossegant les fulles d'alga. És una llàstima que no puguem observar més de prop com ho fa, ja que la boca està a la part inferior. L'orella sedentària es gira cap als corrents per aprofitar les algues que van a la deriva. Quan en captura algun tros, el devora ràpidament i n'emmagasema els nutrients. Ha desenvolupat el seu propi mètode d'obtindre menjar. Les orelles de mar es reprodueixen sexualment. A l'esquerra tenim l'orella mascle. Esta més gran és la femella. La gònada de la femella és de color verd fosc o marró verdós. Conté moltíssims ous. La del mascle és blanca o lleugerament groga. Observem ara l'activitat reproductora. El mascle comença a expulsar l'esperma. L'esperma que hi ha a l'aigua estimula la femella per a que deixi anar els ous. L'època de posta va d'octubre a desembre, quan l'aigua està a una temperatura que oscil·la entre els 15 graus i mig i els 21. Però a la posta pugen aigües menys profundes. Durant tota l'època de posta, les orelles desoven 3 o 4 vegades i amollen centenars de milers d'ous en cadascuna. Només reproduint-se a tan gran escala aconsegueixen perpetuar l'espècie, ja que sols un nombre limitat dels ous arribaran a la maduresa. Els ous els fertilitzen a l'aigua. La femella continua ponent ous. En pon un nombre increïble. Demostra una enorme energia vital. Cada ou conté una possible vida. Tant de bo, cap d'elles fora devorada abans d'arribar a la maduresa. Cobert d'una gelatinosa membrana, l'ou només fa 2 mil·límetres de diàmetre. Al voltant de l'ou, l'esperma es mou activament. L'ou comença la primera sessió d'una hora i mitja a 2 hores després de la fertilització i es converteix en una larva trocòfora a les 13 hores més o menys. Passades 20 hores, naix. Acabades de néixer, les larves planctòniques són transportades pels corrents fins passats de 3 a 10 dies. Aleshores, davallen al fons, on viuran nodrint-se d'algues de barec i aprendran a subjectar-se a les roques. Quan ja tenen un mes d'edat, sols fan 1 mil·límetre de llarg. Quan ja han crescut fins als 2 i mig, comencen a alimentar-se d'algues i d'altres brolles marines. Inclús passats 7 mesos, continuen sent així de minúscules. Posem la punta d'un llapis per a comparar-los. A l'any creixen 6 centímetres, als 2 anys 9, i als 3 ja comencen a reproduir-se. El color de la closca varia segons el color de les algues de què es nodreix. Les que s'alimenten de barec de fons es fan de color verd blavenc, mentre que les que mengen algues roges adquireixen un color marró rogenc. Esperem que els hagin interessat les vides d'estos habitants de les aigües superficials, les orelles de mar, amb el seu enorme poder reproductiu. En el pròxim programa, els mostrarem més vides marines interessants. Fins aleshores, gaudisquen del món que ens envolta. Les sorprenents criatures de la mar. Ens trobem a la península d'Izu, en la costa del Pacífic. Esta península està situada al centre de Honshu, l'anomenada Illa del Mig. Les fredes aigües del corrent d'Oyashio i les càlides del corrent de Kurshio, que ve del sud, s'unixen en esta costa rocallosa, de manera que s'hi abunda la vida marina. les zones de roques forneixen les criatures del mar d'amagatalls perfectes. Avui els presentarem algunes de les formes de vida dels crancs. Els nostres submarinistes s'enfonsen cap a les profunditats. Estem a uns 40 metres de fondària. Sobre el fons arenós trobem un cranc gegantesc. Es tracta del cranc gegant del Japó, el més gran del món. Només la closca fa uns 30 centímetres d'amplària. Amb raó, se'ls pot anomenar els reis del fons marí. Observen-lo amb el submarinista per apreciar-ne les dimensions. La màxima grandària que poden arribar són 3 metres amb les pinces esteses. Això és un mascle. Les seues pinces són molt més llargues que la resta de les potes. En canvi, la femella són de la mateixa longitud. El mascle les fa servir per a subjectar la femella quan s'aparellen. Aquesta espècie de crancs té molt flexibles les articulacions de les potes. Això li dona molta llibertat de moviment. El cranc pot caminar no sols avant i arrere, sinó en qualsevol direcció. El cranc gegant del Japó és una espècie molt rara que només s'ha trobat en esta zona. Viu generalment a unes profunditats de 50 a 200 metres. Algunes espècies viuen inclús a 4.000 metres. Però el més normal és trobar-los en zones costaneres. Estos crancs que s'amaguen entre les roques són crancs roquers japonesos. La seua closca fa uns 5 centímetres d'ample. El cranc de la dreta és una femella i el que se li acosta és el mascle. L'abdomen del mascle, normalment amb plecs davall del tòrax, està lleugerament desplegat. Immòbils, mascle i femella es miren fixament. Estem en l'època fèrtil i el mascle festeja la femella. Les pinces del mascle són molt més llargues que les de la femella. Les fa servir per a fer-li senyes. Ha començat a subjectar la femella. Esta pareix rebutjar el seu pretenent. Potser no li avellís aparellar-se. Fuig, i el mascle la perseguís. Es tracta d'un ritual de festeig, sense el qual l'aparellament no pot dur-se a terme. Com en altres espècies de crancs, la femella del cranc roquer té l'abdomen prou ample com per cobrir l'escut del pit, mentre que el mascle el té molt més estret. Una i altra vegada el mascle intenta cobrir la femella. El mascle s'ha d'insinuar a la part abdominal de la femella per a poder-se aparellar. Fa servir les enormes pinces per agarrar i subjectar la closca de la femella. Està equipat amb dos parells d'apèndixs abdominals que també intervenen. Al pit de la femella se situen les obertures genitals. Han d'intentar l'aparellament una i altra vegada per a poder aconseguir-ho. Totes les espècies de crancs són ovípares. Uns dies després de l'aparellament, la femella pon els ous. De les glàndules mucoses, que té quatre parells d'apèndics abdominals, segrega una mucositat apegalosa. La mare s'enganxa amb ella els ous per a incubar-los. Arreu del món s'han observat al voltant de 54 espècies de crancs. Cadascuna té la seva pròpia forma de vida. Este és un cranc Lambrus validus. Viu als fons arenosos i plens de conquilles buides. La seva closca, en forma de rom, fa uns 5 centímetres d'ample. Posseix unes pinces desmesuradament llargues i grans. Així tenim una hipotalàcia armata. La seva closca fa 13 centímetres i està coberta d'unes esmolades punxes. Viu a unes profunditats de 30 a 90 metres. Ara els mostrarem unes altres espècies amb uns costums molt particulars. La Camposia retusa enganxa esponges i algues al seu cos per a camuflar-se. La closca li fa 3 centímetres i mig d'ample. És un cranc expert en camuflatge. Este altre és un Acheus japonicus. Ara el veiem com s'alimenta. També cobreix la seva closca, que només fa un centímetre, amb esponges. És sorprenent saber que pertany a la mateixa família que el cranc gegant del Japó. L'adaptació a l'entorn és crucial per a sobreviure. Hi ha animals que canvien de color, inclús de forma, per a passar desapercebuts. Este cranc, anomenat per nom Planissimum, s'ha adaptat perfectament al medi aplanant el seu cos. Això li permet amagar-se per davall de les roques o entre les quivelles, movent-se amb agilitat per a escapar dels enemics. Dentípes pertanyen a la mateixa família. Habiten a les zones rocoses de les platges que queden al descobert quan baixen les marees. Són molt cautelosos i també s'amaguen en les escletxes de les roques. El nostre submarinista extrau un cranc. És una femella. Les femelles que com esta porten els ous aferrats a les potes reben el nom d'ovades. Acabats de pondre, els ous són d'un color taronja groguent molt lluent. L'època fèrtil d'esta espècie són els mesos d'octubre i novembre. La tardor s'acaba i a Izu ja fa molt de fred. Però la temperatura de l'aigua encara és de 20 graus gràcies al corrent de Kuroshio. El brillant color taronja dels ous s'ha enfosquit. Estos sobreïxen entre el tòrax i l'abdomen. La mare els porta amb molta precaució fins que naixen. Els ous estan adherits als apèndics abdominals de la mare durant un mes després de la posta, fins que nasquen les larves. Mentrestant, la mare ha de dirigir los dolls d'aigua i protegir-los dels depredadors. El cranc roquer produeix de 50 a 100.000 ous. Quan la mare agita el cos, els ous es mouen com si anaren a eixir minúsculs cranquets. Hi ha paràsits com el percebe o peu de cabra que se instalen a la esquina del crank. El gran momento de la pasta se aproxima y la mare preocupada comienza a moure el cos. Estem a finals de la tardor. Les criatures que viuen en aigües poc profundes s'han d'adaptar a un entorn molt movedís. Però moltes espècies d'animals ho prefereixen perquè aquestes aigües els faciliten amagatalls naturals i molts aliments. Lluiten sense cessar per la supervivència. Un cranc roquer ix del seu cau i fuig per les roques. Polp fa un atac sorpresa sobre el cranc. Un altre depredador, un peix llor japonès, ataca el cranc roquer. Els polps i els peixos són els enemics més perillosos dels crancs que viuen als rocams. El mecanisme de defensa del cranc és prou eficient. Per a lluitar s'ajuda sobretot de les pinces. A més, poden autoamputar-se-les en casos d'emergència. L'enemic es queda amb el membre amputat mentre que el cranc escapa. Tot i així, el peix lloro té unes dents massa poderoses. La mort està a punt d'arribar-li al pobre cranc. Quina escena tan dantesca! Els peixos envolten la mare morta per a menjar-ne els ous. Es tracta de làbrids i de peixos globus. Per molt cruels que pareguen, només fan que menjar per a sobreviure. Els que ara mengen del cranc seran al seu torn víctimes d'uns altres depredadors. De fet, els crancs són també voraços com a depredadors. Este cranc roquer ataca un gòbit anomenat Sagamia geneyonema. Amb les pinces pessiga el peix. El subjecta i comença a devorar-lo. La seva boca consisteix en unes mandíbules emparellades, dos parells de maxil·les i tres parells de maxilípedes. Arrenca la carn del peix amb les pinces i la porta cap a la boca. Les maxil·les i els maxilípeds la subjecten i les mandíbules la masteguen. Observem l'eficiència amb què funcionen les pinces. Capturen la presa, la trossegen i la duen a la boca. La desvalguda mare l'havien devorat els peixos. Ara el cranc devora un peix. El fort es menja el feble. És llei de vida del món marí. Les precioses damisel·les naden tranquil·les i planterament. Però tornem ja al gran moment de la mare de Cranc Roquer. S'acosta l'hora de la posta. En qualsevol moment, les larves poden trencar les membranes de l'ou. mare plega i desplega l'abdomen a més velocitat. Sacseja tot el cos com si tinguera un ressort. Ja han començat a néixer. La mare dona llum enmig d'un clímax. El dolorós treball té com a resultat el naixement de multitud de larves. Com en moltes altres espècies de cranc, dels ous neixen unes primeres larves anomenades zoea. Els ous han estat adherits a les potes abdominals de la mare durant un mes, i ara les innombrables larves emergeixen a la superfície trencant les membranes dels ous. Curs dins del cos de la mare. Cada larva acabada de néixer s'assembla a un floc de neu. Així tenim les larves zoea. Només fan mig mil·límetre. Tenen el cos cobert d'una fina closca. Una espina dorsal els recorre l'esquena pel mig. Entre els dos ulls tenen l'espina frontal. I a cada part de la closca, les espines laterals. Les larves utilitzen els maxil·lípedes que en el futur formaran part de la boca per a nedar i menjar algues. Els crancs adults fugen de la llum. En canvi, les larves naden cap a esta. Quantes de totes aquestes larves podran evitar ser devorades i créixer fins a ser animals adults? Les larves planctòniques són arrossegades pels corrents i seran presa fàcil d'uns altres animals. Només reproduint-se a tan gran escala, arriben a sobreviure moltes espècies que habiten al mar. Thank you. La larva de cranc pateix diverses mudes fins a aconseguir tindre la forma adulta. La larva zoea en pateix la primera la setmana d'haver nascut. Després encara en patirà més durant un mes fins a convertir-se en una larva megalopa. Esta ja tindrà més semblança amb la forma adulta. Finalment, es converteix en un cranc jove. Este és un jove cranc rocker japonès. Ja ha adoptat la forma madura. Puja les roques amb la mateixa agilitat que els seus progenitors. Així tenim una larva megalopa que no tardarà a convertir-se en un cranc jove. Per davall, l'abdomen encara no se li ha plegat. Troba més fàcil nadar que caminar. Esta és una larva zoea acabada de néixer. No s'assembla gens als crancs adults. Les pinces i les potes es formen en l'etapa megalopa. Les larves de cranc rocker són transportades pels corrents cap als estuaris. Una vegada ja s'han fet adultes, tornen al seu hàbitat, les aigües superficials de les zones rocoses. Aquestes zones de roques on trenquen les zones no són un entorn fàcil per a viure. Si mirem acuradament, trobarem molts crancs als quals els falta alguna pinça o alguna de les potes. En estos hàbitats només sobreviuen aquells que són més forts que els seus veïns. Tot i això, els crancs aprofiten la seva saviesa instintiva per establir mecanismes de defensa i poder sobreviure. Fins al pròxim capítol.